Camins.
Columbaris i ajuda psicològica, els anuncis que sonen abans del Camins. Jo no sé si qui programa la publicitat d'aquesta santa casa té algun missatge ocult per a nosaltres. No sé com interpretar-lo. Tot i que ben vist, una mica de tot això té la nostra Macedònia. Com a mínim, és la nostra voluntat i tal vegada ens hi sortim. Momentazos que et deixen morta i entreteniment moderat que t'alegra l'ànima. Bona vesprada aquest dimarts 1 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Donar-vos les claus, no de casa nostra, no de les nostres motos, no. Ahir us varen donar les claus de la Quaresma, aquest temps litúrgic amb nom de jugador fallit del Barça que comença demà mateix i que serveix com a preparació de la Pasqua. Quique Fernández, diaca de guàrdia, des de la seva batcova, ens va ajudar a entendre. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat en aquest inici de mes, en setem ara i aquí, temps, espai, ones... El vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Un nom i un cognom. Àngel Miret. Segurament un altre cognom, però no el coneixem. Com que demà se'ns escurça el programa per la missa de dimecres de cendra, hem avançat la visita quincenal del nostre pensador. Per tant, avui començarem amb la seva columna d'opinió sobre temes sempre interessants. Què ens explicarà l'Àngel avui? Ganes de saber-ho, perquè amb els títols dels temes que ens passa, massa clar mai ho tenim. És la gràcia.
Continuarem amb...
Ciguatanejo, amb Verónica García Morales, la crack de la reflexió assossegada, de nou a l'estudi. Avui, per fi, doncs, la tindrem de nou. La nostra gurú de la sociologia ens ajudarà, com sempre, a reflexionar sobre què passa al món, per què passa i com vivim. Crec, intueixo, amb la meva vessant intuïtiva i suspicaç, que tocarem el tema de la guerra, un tema escaient. Escaient. Bonica paraula.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santa Maria, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia en Valors els dimarts. Un luxe, alegria, la de Rosario Santa Maria. Avui també amb la companyia de Maria Ribas, fundadora de Head Hair Talent. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sou més d'hivern... O teniu ganes de que arribi el caloret, el bon temps? Clar, com que avui estrenem mes de març i aviat arribarà la primavera i tindrem més estones de llum amb el canvi d'hora, doncs aquest canvi d'hora fascinant, per cert. Per això us preguntem, sou mes d'hivern o teniu ganes del bon temps? Doncs m'agrada l'hivern, són de caloret, a tot li agafo el punt, només feu que mirar Netflix. Són les nostres opcions, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Dimarts, noto l'equip engrescat, brillen els ulls de Ferran, enlluernen els ulls de la Paula, la Macedònia de la ràdio, l'espurna de la nit radiofònica, l'estel que s'il·lumina a les 8:30. Podria continuar dient coses, però no va. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
Homenatge a Maria José Mendoza dient l'hora en aquest moment. 8 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què t'ha semblat l'entradeta? T'ha semblat correcta l'entradeta que faig?
Sí. Em dic Miret Serra.
Miret Serra.
Miret Serra, doncs, Àngel Miret Serra.
Ho incorporem.
Mira, ja, si algú no ho sabia, doncs a la vostra disposició.
Jo ara que em dius sí que em sona una mica, però no ho tenia al cap. És la marca és Àngel Miret, per mi.
Això mateix.
I aquí està la marca.
Anem per feina, Àngel Miret, ja està.
Àngel Miret, vale, ja. Que comprem aquesta idea. Doncs bé, tenim els temes que m'has passat, com sempre, molt críptics, molt allò que ens agrada. Ferran i jo juguem una mica a interpretar per on aniran els trets, sobretot Ferran, també ho he de dir, fa una mica d'investigació. Número 1 dels temes que vols tocar, fanatismes.
Doncs mira, sí, ja sé que tothom ho lligarà amb el tema de Putin i tota aquesta tropa.
Sí, aquesta és la idea inicial. Però
sí, però ho diré com se'm va acudir, com vaig tenir com un flash, volent dir, no podem anar bé així. Jo aquest diumenge vaig estar a una manifestació, si era manifestació estada, amb els ucraïnesos a la plaça Catalunya.
Molt bé.
Vaig entristir una mica, per cert, Rafa, perquè
per què?
Hi havia molts ucraïnesos i molt pocs catalans.
Uh-huh.
Però vaja, jo estaven allà, molt emocionant, van cantar l'himne del seu país unes quantes vegades, vaig veure llàgrimes als ulls de molts ells.
Sí.
Amb alguns vaig intentar xerrar una mica, hi havia un gran sentiment de dolor, de pena. Bé, ja està. Però aleshores vaig seguir caminant i em vaig desplaçar fins a la plaça Universitat. I a la plaça Universitat em vaig quedar de lluny bastant astorat perquè hi havia tot de vermelles banderes. Banderes vermelles amb... i tot de gent cridant. No massa gent, però un centenar de persones sí que hi eren. Em vaig quedar parat del que és el fanatisme de la gent. Uh-huh. Aquella gent...
Què estava reivindicant?
Estaven reivindicant i dient que tot el conflicte d'Ucraïna,
sí,
era, i dic literalment, responsabilitat de l'OTAN, de l'imperialisme nord-americà i de l'imperialisme europeu. És a dir, el conflicte bèl·lic no tenia res a veure
amb Putin, ni
amb les ànsies expansionistes de Putin, amb el control de, que vol fer aquest home del país, etc. Sinó que eren... I vaig pensar... Clar, jo no penso que la gent sigui dolenta. Més aviat tendeixo, després en parlarem, a pensar al contrari, que la gent és bona. Però vaig pensar, això és realment un fanàtic, una persona que la realitat la veu amb una distorsió absoluta del que és la veritat. Segur que Putin deu tenir alguns arguments que no són tan irracionals, però segur que no n'hi ha cap d'ells que justifiqui una invasió armada.
Això sí, això segur.
Aleshores, hi havia 100 persones que els hi suposa una intel·ligència similar a la meva i una capacitat d'estimar i una capacitat d'analitzar la realitat, doncs, des del punt de vista intel·lectual, similar, sí, i que això, no obstant, veien en tot això,
sí,
una conxorxa d'Europa, de l'imperialisme, van dir, sí, europeu, de l'imperialisme nord-americà i de l'OTAN. Em va fer por. Em va fer por perquè vaig pensar... Tots nosaltres hem d'estar sempre amb una actitud crítica amb nosaltres mateixos, no només amb els altres.
Ara.
Disposats, com deia el Sant Pare, a dir que la millor defensa per la pau és la lluita contra l'extremisme. I admetre alguna cosa que jo moltes vegades em dic a mi mateix, amb majúscula ho he posat en el paper que porto avui, que és, jo puc estar equivocat. Ho torno a dir, jo puc estar equivocat. Jo tinc les meves idees polítiques, socials, religioses, etc. Però sempre que començo un debat, intento començar a partir d'aquesta idea. Jo puc estar equivocat.
Mira, en aquesta línia et diré una cosa. Jo, a veure, jo no sóc cap sociòleg i sóc una persona que entenc una mica de comunicació perquè és el que he estudiat i ja està. Però sí que és cert que hi ha un perfil de persones, i no estic parlant que siguin similars a aquestes que arriben a manifestar-se amb aquestes idees, no? Però que al fil del que estàs dient sempre busquen un enemic. Un enemic extern. Ser autocrítica, sempre la culpa és d'això, d'això. I molt partidàries, moltes persones, de conspiracions judeomaçòniques. Que, en alguns casos pot ser que hi hagi part de realitat, no? Però sempre constantment posant-se ells en el centre de la veritat i excloent tota la resta de sensibilitats. Des, menys tenint-les d'alguna manera i a la vegada amb un punt... de violència verbal, podríem dir. Podríem,
sí, sí,
dir-ho així.
És que això és el fanatisme.
I el fanatisme
pot ser de totes
maneres. Conec aquests perfils. No a aquesta santa casa, que tothom és molt obert i molt partidari del diàleg, evidentment, però, bueno, més o menys, però realment en cercles que jo freqüento, doncs em trobo aquestes realitats de persones que sempre tenen ganes de buscar el culpable fora del seu cercle i anar a per ell, d'alguna manera. Més coses. Següent tema. Aquest és més concret, el segon tema que ens has proposat, que és Joan 23 i la crisi dels missils. Clar, aquí la barreja sí que ens crida una mica l'atenció.
Sí.
Joan 23 més la crisi dels missils.
Sí, és que Joan 23 va tenir un paper molt important i pacificador, la crisi dels missils.
Parlem de la crisi dels missils.
Hi ha molta gent que no sap el que és la crisi dels missils, per tant, una brevíssima referència.
Sí, tant.
A l'any 62, l'antiga Unió Soviètica, que ja no existeix, instal·la, d'acord amb el govern de Cuba, o pretén instal·lar unes llançadores de míssils en territori cubà, i recordeu que Cuba està a molt poca distància de Florida i de la costa, diguem-ne, de la costa est americana. A partir d'aquí genera una tensió enorme on apareix el fantasma, com ara comença a aparèixer d'un possible conflicte nuclear, i per tant, per dir-ho en plata, pràcticament l'exterminació de la raça humana, o l'exterminació, o un paradigma absolutament...
Bé, aterridor. Seria una realitat que encara no hem copsat, però que no sabem fins on
aterridor, es pot anar. Aterridor, terrible. I aleshores es produeix Joan XXIII, el papa bo, comença a iniciar un debat i una relació epistolar amb Kennedy i Khrushchev, que eren els dos líders. Kennedy, recordem que era catòlic, va ser el primer president dels Estats Units catòlics.
Sí, sí.
I a més, d'una forma complexa, perquè en aquell moment, a més, el Vaticà no tenia relacions diplomàtiques ni amb els Estats Units ni amb la Unió Soviètica. I, malgrat tot, sembla ser que va ser... Esclar, no, jo no conec les interioritats del com va acabar la crisi de veritat, però el que sí sé és que el papa s'adreça, fa un missatge mundial adreçat a tots els homes de bona voluntat, on te demanava l'inici de les negociacions, perquè fins aquell moment no n'hi havia hagut, i efectivament, i segur que hi van intervenir molts altres factors, però Khrushchev, que era, no era catòlic, és el que diu: la crida del papa va ser un autèntic raig de llum per mi. I, al final, aquest paper d'intermediació del Sant Pare va ser un dels que va possibilitar que aquella possible conflicte, insisteixo, atòmic, que hagués suposat la destrucció, de la Terra, de gran part de la Terra, s'esveís. Després, el papa va escriure l'encíclica, precisament també colpit per tota aquesta situació, l'encíclica que recomano moltíssim, si no l'heu llegit.
Quina era?
El 1963, Pacem in Terris.
Sí.
Pacem in Terris, que és una encíclica, diguem-ne, rellevant, que fa un canvi, diguem-ne, paradigma en relació a les posicions de l'Església, potser fins aleshores massa prudents en aquest tema.
Tu li veus un perfil similar al papa francès, capaç d'arribar d'aquesta manera tan directa?
Jo el veig un papa bo. Si el papa bo, no vull dir que els altres no ho fessin, però jo li veig molt aquest perfil de papa proper, de papa que toca la realitat, de papa que surt dels palaus, de papa que surt també del clericalisme, de papa que ha anat molt amb autobús. Insisteixo que no vol dir que els altres no tinguessin una enorme bondat, però a mi m'agrada i em sembla un home proper i que el veig capaç, de fet, o si vols ara, parlem de... El papa ja ha fet moltes coses en relació a aquesta crisi. Per exemple, va fer una cosa bastant insòlita. Es va presentar a l'ambaixada de Rússia al Vaticà per expressar la seva enorme preocupació per la guerra. Es va presentar ella.
També va anar a la ucraïnesa després.
Sí, senyor. I no solament això, sinó que va parlar amb el president Zelensky d'Ucraïna per expressar el seu dolor pels aconteixements.
I... En aquest sentit, creus que Putin i Zelensky l'acceptarien de la manera que es va acceptar a Joan XXIII?
Per què no? Per què no? O sigui, a veure, pensem una cosa. El poble rus és un poble molt religiós. Molt religiós. Malgrat el que ha passat durant tots aquests anys, diguem-ne, de dictadura comunista i, per tant, d'exclusió de l'Església, de la vida del dia a dia i fins i tot de la persecució de l'Església, la sensació que tenim des d'aquí és que les coneixences que tenim és de que el poble rus segueix sent un poble molt religiós, i molt religiós cristià, cristià ortodoxa, però religiós. I, per tant, jo vull pensar potser el papa i també potser la pròpia Església ortodoxa, podrien treballar per la pau. Per tant, no ho descartem.
En tot cas, segurament, això és una idea que jo tinc i parlo sense saber, evidentment, però segur que més enllà dels missatges públics i dels gestos públics, estic segur que algun moviment intern, algun moviment secret ha hi hagut, i esperem que aquesta línia directa doncs pugui tenir un reforç positiu en tot aquest aspecte.
El papa ha demanat, literalment, diu, un examen seriós de consciència a tots els líders d'una i altra banda, un examen seriós de consciència davant de Déu. I afegeix una cosa que m'ha agradat molt, també, perquè diu que Déu és pare de tots i no d'alguns. De tots i no d'algú.
Bé, diu la paraula, fa sortir el sol per bons i dolents. O sigui, en aquest sentit, no exclou a ningú Jesucrist.
Rafa, una cosa important en aquests moments, diguem que hi ha una crisi tremenda. No sé si hi ha prou consciència a vegades del risc per la humanitat que suposa aquest conflicte. Demà és una jornada on el papa ha demanat...
El dejuni mundial,
exacte,
i la pregària.
I el dejuni.
Sí.
I jo crec que farien bé, cadascú segons les seves possibilitats, de temps, de salut, en fi, de possibilitats...
En aquesta casa ho hem anat repetint en diferents espais, ahir també, i hem fet aquesta crida, perquè bé, nosaltres tenim aquestes conviccions també, i li donem veu al papa, que és el que ho demana, realment. I no menys preguntem, pels que som creients, no tenim que menys tenir tampoc el poder de la pregària, eh? O sigui que...
Ni més ni menys. És que és molt important.
És això, és això. Si vols, avancem de tema. Aquest m'agrada molt perquè té, mira, doncs, com va dir Khrushchev, té el raig de llum. Malgrat tot, esperança, títules tu.
Mira, hi ha unes tendències que representava Freud, Hobbes, Maquiavel,
sí,
aquell llibre famós del William Golding, em sembla que es diu El senyor de les mosques, que són un grup d'estudiants que després de quedar a la deriva en el mar van a parar en una illa i en allà acaben reproduint els models que tenim d'egoisme, de poder, etc. Contra aquesta posició, que és una posició, diguem-ne, negativa sobre la pròpia naturalesa de l'ésser humà, acaba de sortir un llibre que se'n diu La humanitat, d'un historiador neerlandès, que des d'un punt de vista científic, i per tant, qui vulgui doncs, que el miri, però ell argumenta que la naturalesa humana és justament el contrari. Diu que l'ésser humà tendeix a la cooperació, l'empatia i la confiança més que a la competència i l'egoisme. A part d'aquesta teoria...
A veure, són declaracions que jo crec que copsen una mica, no? Jo crec que
sí.
La idea d'humanitat global molts cops és més fosca, no?
Sí, però fixa-t'hi bé que a la Segona Guerra Mundial, per exemple, quan els nazis bombardejaven Londres, això no va deslligar la societat britànica, sinó que es van crear enormes vincles de solidaritat. I en la línia del que ens proposa o ens defensa aquest home, fixa-t'hi, per exemple, la solidaritat que s'està creant a Polònia, a Hongria, a Eslovàquia. A Espanya mateix avui han començat a arribar i concretament han arribat ja a grups de refugiats a Guissona. S'estan creant equips de treball a Guissona, Lleida, Cervera, Tàrrega, aquí a Barcelona mateix, a la parròquia que està al carrer Balmes.
Sí, espera, que m'ho diu Ferran.
No recordo el nom de la parròquia.
Sí, algo de l'auxili.
Santa Mònica. És la parròquia de Santa Mònica al principi de les Rambles.
Sí.
S'estan creant tota una xarxa, diguem-ne, de solidaritat i d'humanitat. A la frontera amb Polònia, que és el que s'ha vist més aquests dies en els mitjans de comunicació, a part de les entitats socials, de les ONGs i del propi govern, quanta gent està anant allà amb el seu vehicle carregat de provisions per donar-los allà mateix, per acollir a la gent i portar-los a casa? Avui sentia una senyora que deia he arribat aquí amb tres criatures i com que el meu marit era bomber i ho vaig fer notar, els bombers mateixos m'han acollit, s'han ocupat de tot, m'han traslladat, m'han donat habitació, m'han donat menjar, m'han donat... És a dir, que també existeix aquesta enorme força també de la bondat, de la solidaritat. És una llàstima que és una lluita entre el bé i el mal.
Sí.
El mal, en aquest cas, diguem-ne, representa la violència, l'ànim de destrucció, aquest egoisme, aquestes batalles que ens semblen periclitades, o sigui, com a l'edat mitjana, discutir per un territori, si això és meu i això és teu, si això ho conquereixo, com si estiguéssim a l'edat dels comtes i que es barallaven per un territori. Bé, i per tant, no sé, a nivell més institucional, jo admiro molt, per exemple, aquests trens que van fins a Polònia, però després n'hi ha uns que surten de Polònia cap a Ucraïna, cap a l'interior. Hi ha conductors d'aquests trens. Qui són aquests herois?
Hi ha gent que es juga la vida.
Qui són aquests herois? Qui són les dependentes dels supermercats que van allà tot el dia al supermercat a vendre productes a Kiev?
Tens tota la raó.
Quants herois que no coneixem?
Tens tota la raó i ara me'n penedeixo una mica del que he dit al principi d'idea fosca de la humanitat, perquè és cert que on hi ha foscor també hi ha llum, i molta llum, tot i que no sigui tan, com t'ho diré, no sigui tan escandalosa, però o tan impactant, però existeix realment. Àngel, t'he d'acomiadar.
Doncs vinga, només deixem que digui una cosa. Sí. Sisplau, recordeu que Càritas
Vinga.
Recull diners, compte corrent i bizu. Jo ara el número no el duc perquè segur no, que no d'allò, però us demanaria a Ràdio Estel que posessiu els números. Per què és millor això?
Sí.
Canviar menjar. Jo he treballat molts anys amb el tema del refugi i tal, i els menjars i les robes a vegades arriben, a vegades no arriben, a vegades se les queda algú pel camí. En canvi, si feu una donació a una entitat de total referència i credibilitat com és Càritas, sabeu que aquells diners realment arribaran.
Ahir, en el nostre espai La Veu de Càritas, aquí mateix en aquest programa, ja vam parlar, vam donar la notícia que Càritas Espanya està en contacte amb Càritas Ucraïna, que també existeix, i que ja els han fet arribar 25.000 euros. Que pot no semblar massa, però és una ajuda de la que segurament treuran profit i donarem aquest número de compte i aquestes dades per la gent que tingui...
En tot cas, el Bizum el dic que aquest és curt. 3-3-3-8-1.
3-3-3-8-1,
Bizum.
El Bizum
cap a Càritas.
Per Càritas, per ajudar aquest poble d'Ucraïna que està patint i que està vivint un autèntic drama humà. Ens reservem, perquè jo crec que malauradament continuarà vigent i si no el recuperarem igualment, el darrer tema que ens havies proposat, que eren les esglésies cristianes i la guerra. ¿Vale? Ho deixem en l'aire, serà en el proper capítol d'Àngel Miret.
D'acord.
Àngel, un plaer com sempre rebre't.
Igualment.
Sempre és molt interessant escoltar-te i dona gust, la veritat. Jo no sé els oients, però jo m'ho passo fantàsticament.
Ens ho passem tots bé. Jo també m'ho passo bé. Els oients ja ens ho explicaran.
Doncs t'ho agraeixo molt. Vinga, pausa i viatgem cap a la nostra platja favorita de la mà de Verónica García Monales i Guatanejo.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància. Amb Ignasi Miranda.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins. Es divendres, la misma de l'amor a la 1 i 5.
Endavant. Quina hora?
A la 1, després al Bugatti.
A la 1?
A la 1.
A la 1. A la 1.
A la 1.
El magazín de la vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Exactament.
Seguim-nos a les xarxes socials.
I els dissabtes, els millors moments a partir d'un quart de 8 de la vesprada.
A Ràdio Estel. Cihuatanejo.
És que m'agrada que comenci el au, au, au. Doncs 30 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Venim d'Àngel Miret, la seva columna d'opinió. Ara encetem una altra columna d'opinió. Continuarem segurament tocant el tema que ens toca i que ens pertoca, que està a l'ordre del dia i del que volem parlar, perquè Àngel ens ha parlat molt en la clau de la seva mirada i segur que Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
També ens ofereix una visió diferent, alternativa, amb matisos sobre el drama absolut que és la guerra. Ja sabem que hi ha moltes guerres al món, eh? No se'ns oblida. I que hem viscut moltes. Però, clar, aquesta, per una mica sorprenent, per propera, doncs es té a tots preocupats i amb ganes de saber què està passant i que es pot estar vivint, no?, des d'allà. Verònica, com volies enfocar la teva secció d'avui?
Así es, creo que hablar de la guerra y de lo que está sucediendo en Ucrania, pues necesita que se escuchen, ¿no?, distintos enfoques, sí, y que escuchemos las voces, sobre todo de las personas que están sufriendo este ataque, esta guerra, y que pensemos que en el contexto internacional, pues es la primera vez que una democracia es atacada, ¿no?, en estos términos.
Sí.
Yo quería destacar tres momentos antes de este que está viviendo actualmente Ucrania,
sí,
como incursionar en tres momentos de la historia donde Ucrania pues ha sufrido violencia extrema, ¿no?, amparada en esas ideologías tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Ha sido Tierras de Sangre, es un libro de Snyder que habla precisamente de toda esta violencia.
Perquè
que
és un país que ha patit, no?, aquesta violència, sí, altres cops. De fet, ells diuen que porten 8 anys en guerra. Passa que ara l'atac s'ha multiplicat, no?
Así es, y si nos adentramos, por ejemplo, en esos momentos, uno sería, ¿sí?, el genocidio ucraniano en los años 30, 1933, cuando Stalin establece todas esas medidas de colectivización y lo que hace es crear pues una hambruna, el Holodomor, conocido en estos términos, Holodomor, donde pues mueren millones de ucranianos de hambre.
Aquí el que fa Stalin, ¿qué es? O sea, es comunisme pur y dur allá.
Exactamente, y generar pues mucha presión y muchas formas de reprimir a su propia población, pues a través de hambrunas. Y esto es, pues, bueno, aquí tenemos toda esa ideología de extrema izquierda. Pero luego también en Ucrania hubo otro genocidio, el del pueblo judío, en los años 40, ¿no?, en 1942, 1943, hay un texto de Vasily Grossman que se llama Ucrania sin judíos. Uh-huh. Y ese es un segundo momento que pues también es víctima de esa extrema violencia, en este caso por la ideología de extrema derecha.
O sea, imagina't, de les dos vessants de les ideologies, sempre radicals, extrema esquerra, comunisme pur i dur de Stalin, i extrema dreta, nazisme, colpejats doncs, per genocidis, realment. Un d'una manera, el primer, el de Stalin, per aquest racionament extrem dels aliments, suposo que era una cosa així, els altres directament amb atacs més desde las armas, ¿no?
Así es. Y entonces, ¿cómo acercarnos también a toda esa historia? Hoy, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar?
Sí.
Y nos sentimos realmente impotentes. Pero creo que una manera es acercarnos a través también de la literatura de estas historias. Es decir, hace tiempo en el diario leí una frase que me impactó mucho, que decía: somos una sociedad, como sociedad somos la consecuencia de una sociedad que no lee. Uh-huh. Y bueno, muchas veces nos hace falta no volver hacia estos momentos de la historia. Y yo quería aquí recordar a una escritora que es Clarice Lispector. Clarice Lispector, ella es ucraniana, nació en Ucrania.
Sí.
Pero tuvo que huir por los pogromos contra los judíos, es judía, y huyó a Brasil. Ahora es una escritora, bueno, es considerada una de las escritoras más importantes de Brasil,
sí,
pero bueno, tuvo que huir de la guerra, ¿no? Por, bueno, de la guerra y de la persecución nazi por ser judía, ella y su familia, a Brasil. Y además en su propia historia familiar también se refleja, ¿no?, el impacto de esos dos sistemas totalitarios. Su madre fue violada por soldados rusos y de allí tuvo sífilis y pensaban que teniendo un segundo hijo o hija iba a curarse. Y de allí es donde nace Clarice Lispector, ¿no? Entonces, bueno, es el impacto que tiene en esas vidas humanas.
Hombre, y tal. ¿Y quines reflexions o Perón va a aquest llibre de... Com es titula el llibre que tu volies...
Bueno, és, este libro que está aquí se llama La hora de la estrella.
La hora de la estrella.
Y es una, bueno, una escritora que muchos la definen como compleja, difícil de interpretar, pero sí, creo que también...
D'aquestes que t'agraden a tu, Verónica.
Pero creo que refleja también muy bien lo que es Ucrania, el tema de la frontera, dónde están los límites, que en realidad muchas veces no lo hay cuando hablamos de la condición humana. Uh-huh. Y bien, finalmente, y que también está hoy en el tema de la guerra, ¿no?, de Ucrania, un tercer momento sería Chernóbil.
Chernóbil.
Que, porque últimamente pues, ¿no?, Putin ha señalado que podría utilizar energía nuclear, ¿no?, armas nucleares,
sí,
si esto pues sube todavía de mayor intensidad esta violencia.
Sí, es la por que tenim la resta del món, ¿no?, una mica.
Efectivamente.
Perquè aquí ja ens implica a tothom, ¿no?, una guerra sempre ens afecta, a part de l'efecte solidari, a part de l'efecte d'estupefacció davant del que està passant, de portar-nos les mans al cap, de patir també per les persones que estan patint, però clar, una cosa és això i una altra cosa és que t'arribi fins aquí l'efecte real, no?, de la guerra nuclear.
Así es, y creo que Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, una Premio Nobel de Literatura de 2015, pone muy, muy bien sobre la mesa las voces de ese sufrimiento humano. De hecho, ella cuando ha relatado muchas crónicas también de guerra, uh-huh, hace referencia a la historia en minúsculas, que es la de la vida de las personas. Uh-huh. De hecho, pensemos, ¿no?, después de este del genocidio de los años 40,
los nazis,
surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. Después del accidente de Chernóbil surge la Organización Internacional de la Energía Atómica, todo, uh-huh, el tema de la seguridad nuclear y que hoy también está sobre la mesa. Bueno, cuando pensábamos que ya no era posible en territorio de Europa, ¿no?, que una guerra, un conflicto de estas características, pues sí, nos tiene también que hacer repensar qué es lo que se tiene que transformar, qué es lo que se tiene que cambiar, cómo tenemos que responder, sobre todo para proteger la vida humana, la vida de las personas. Y bueno, adentrarnos en todos estos libros nos permite pues tener un contexto más de profundidad y también para pues no dejarnos engañar con todas las mentiras que están presentes por parte de quien está agrediendo a los ucranianos.
Perquè, clar, és increïble. Mira, l'altre dia, parlant amb Ferran Capdevila, que ens dediquem les nostres estones a filosofar, a part de parlar del Barça i d'altres històries, doncs de vegades toquem temes en el nostre estil una mica profuns, però ell em deia, jo li deia, estic sorprès, i ell em deia, no sé de què et sorprens, perquè sí, la història de la humanitat de manera cíclica arriba a aquests extrems, no? Ara tu ens has esmentat aquests tres moments de violència contra Ucraïna, Stalin, nazis i el moment de Chernobyl, que van passar en un ventall de 50 anys entre uns i altres, no? Si comptem aquest altre moment, l'atac de Rússia amb aquestes mentides que Putin està transmetent o aquesta interpretació de la realitat, són 100 anys. En 100 anys, un país com Ucraïna doncs ha rebut aquests tres atacs increïbles, aquests quatre atacs increïbles de violència. Per tant, com era la frase que has dit que vas llegir, la de estem patint els resultats d'una societat que no llegeix?
Somos el resultado de una sociedad que no lee.
Som el resultat d'una societat que no llegeix. Doncs una mica és això. Abans Àngel Miret ens parlava d'una realitat que era, a veure si em ve al cap, diguem que estar oberts a no tenir raó. Estar oberts a no tenir raó. Dir, jo m'apunto sempre i aquí en majúscules em poso. Pots estar equivocat tu mateix. I realment, tal vegada, la conseqüència més gran de les persones que no llegeixen, que no obren la ment, que no tenen aquesta cultura de la resta de persones, és el totalitarisme, no? Jo tinc la raó, la resta del món és un enemic. I jo crec que van per aquí els trets, no, Verónica, podríem dir?
Sí, va por allí un poco esa lectura y además un tema que también trataban anteriormente y que me parece que es fundamental, la solidaridad solamente se puede crear si hay esa disponibilidad también emocional y si hay esos sentimientos, pero para ello hay que conocer de fondo, de primera mano, también las voces de aquellos que, como tú bien señalabas, no hacen tanto ruido como la violencia extrema. Y entonces hay que escuchar esas voces de solidaridad, de sufrimiento y también de lucha por esa libertad, porque el pueblo ucraniano también está mostrando una gran fortalesa i valentia.
I tant, perquè probablement si deixes de mirar el teu poder, la teva estratègia, les teves intencions i mires als ulls i al cor de les persones, aquí està la transformació, que és la que no està succeint ara mateix per part d'alguns, com a mínim. Verónica García Morales, un plaer, com sempre, rebre't i fer aquesta pausa enmig dels dies, d'escoltar-te, de reflexionar. Jo te defineixo sempre com la crack de la reflexió assossegada, perquè jo crec que és aquest el concepte i, a més, que ens agrada moltíssim. Molta reflexió avui aquí al Camins. No us estareu, que igual no llegiu, però nosaltres us ajudem a reflexionar, com a mínim. Moltes gràcies, Verònica, i ens retrobem d'aquí 15 dies. Esperem que amb bones notícies ja veurem què passa.
Així és, moltes gràcies, Rafa.
Vinga, pausa i Rosario Santamaría, Economia Amorós.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Quin nombre d'aquests 199 creus que presenta una relació positiva entre la ramaderia intensiva i el despoblament? 170 o 148?
Camins.
170 o 148?
170 o 148.
Ah, són tres xifres. 100, sí. 70 o
per
148?
Per ordre, 70, 100 o 148, sí.
70, 100 o 148. A veure, però la pregunta, perdona, perquè em costa assimilar-la.
Ràdio Estel.
170 o 148? Doncs jo diria 70.
Ui, doncs no. 148. 148.
Vale, Paula. Molt bé, moltes gràcies.
Expliquem històries.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Social. Ja ho he dit, Salvador, tranquil. Bona vesprada, Rosario Santamaría.
Bona vesprada, Rafa.
Bentornada. Això ho diu el Pol Marçà, això de bentornada.
Bentornada m'agrada també. Bona vesprada i bentornada m'agrada.
Queda molt bé, bentornada.
Sí, les dues coses.
Rosario, tens el cotxe controlat? Perquè de vegades desapareixen cotxes.
No, perquè no tinc cotxe.
No tens cotxe.
Sí, que el tinc controlat per controladíssim.
En aquest cas ens estalviem els mals de caps de no trobar el cotxe una vegada l'has aparcat.
Bé. No.
Vinga, quines notícies ens portes avui per estrenar el mes de març com es mereix?
Home, comencem amb el Mobile World Congress.
Mobile World Congress.
Que, com saps, se celebra des d'ahir fins al 3 de març a la Fira Gran Via de Barcelona.
Ho sé.
Anys després que es va aturar, tot just al març del 2020, per l'arribada de la Covid, i que en la darrera edició de l'any passat doncs, va ser una mica descafeinat perquè era com un híbrid.
Ja recordo que el 2020 hi havia molt enrenou sobre si celebrar-la, si no...
Sí, va haver-hi molt d'enrenou, perquè era tot just en aquestes dates. Uh-huh. Bueno, doncs aquesta edició l'organització apunta que la cita no recuperarà la mida ni la rellevància de les edicions del 2019 ni del 2018, però almenys està podent celebrar. Això ja és força positiu
superar els sectors dels esdeveniments i del turisme.
I tant.
I a més és que parlem d'uns 50.000 visitants enfront dels 20.000 de l'anterior edició, que recordem que va ser el que deia, no?, híbrida, presencial i online, amb un total de 1.500 empreses que arriben a ocupar un 85% de la capacitat de la fira. Així
amb
que les
rei,
xifres són bones.
El rei tot,
sí, 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 sí. No amb el rei, sí, sí, no ens estem de res,
de
tu.
Res. I ho fa sense les companyies de telefonia russa que han estat vetades per l'EGSMA. Com es diu això? L'EGSMA?
GSMA. No sé, sona fatal.
Vale, l'organització que presideix aquest congrés...
Sona dir, rara, eh?
GSMA sona a Jotem.
No sé, molt raro.
Jotem.
Sí, sona estrany, però bueno.
O a mear. Vale.
Una mica
bueno,
rara.
És l'organització que presideix aquest congrés, el Mobile World Congress, i han, diguem-ne, han vetat aquestes companyies degut a la guerra amb Ucraïna, aquesta invasió. Doncs em treu la son, Rosalía.
A mi lo de la guerra també, Rafa. Em sembla incomprensible que en un país pugui envair un altre amb total impunitat. Ja ho parlarem en un altre moment, però de moment els experts asseguren que l'escalada dels preus del gas i del petroli està reforçant la inflació i que la invasió també tindrà efectes sobre el turisme, les exportacions, la inversió exterior i la compra d'immobles. En aquests moments, però, el que més m'importa no és l'economia, sinó les persones. És un patiment, Rafa,
i tant.
Totalment.
I estic d'acord, no a la guerra?
No, no, no. I sí a l'amor.
No. I sí al... al Jotem. I de fet anava, mira, porto tot el dia pensant, li he de dir a la Rosario.
Ah, sí?
Dir,
sí? Ai, com te recordes de mi, que
de
mono.
Sí, t'he de comentar que la inflació penso a tu i penso
a mi. Ho parles amb el Ferran.
I penso a mi.
Estic pensant a la Rosario per la inflació.
Li he de dir a la Rosario que la inflació està arribant a unes xifres que donen vertigen al nostre país.
Totalment. Aquest febrer la inflació és d'un 7,4% interanual, segons les dades avançades ahir dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Fet que suposa la taxa més elevada des del 1989, és a dir, fa 33 anys. Tu i jo no havíem nascut,
no,
Rafa.
Jo, no, a mi em quedaven... A veure,
no,
deixa'm calcular.
No, jo tot just.
Jo, a mi em quedaven 5 anys per néixer.
Sí, sí, tot.
Són 4 dècimes per sobre dels pronòstics dels experts. I per què, Rosario?
Doncs aquesta evolució és deguda a pujades generalitzades a la majoria dels components, diu el comunicat de l'INE, al qual es destaca l'augment dels preus dels aliments i de les begudes no alcohòliques i la dels carburants i combustibles. En el cas dels preus de l'electricitat, aquest mes van disminuir, però menys que el febrer del 2021.
La veritat és que ja ho hem anat comentant al programa, aquesta pujada imparable dels preus, la multinacional, que sí que té bons resultats, malgrat tot el que estem explicant, és Fluidra.
Sí, així és. Rafa, Fluidra va tancar l'exercici 2021 amb un benefici net de 252 milions d'euros, fet que suposa un alça del 162% i unes vendes de 2.187 milions d'euros amb un increment del 47%.
I a què es dediquen, Fluidra?
És una multinacional del sector de la piscina, el wellness.
Hombre.
I les solucions connectades. M'encanta, eh? El del wellness, sobretot, i la piscina també tot. I les solucions connectades.
Sí.
I han dit en un comunicat que són els millors resultats de la seva història i un any rècord en vendes, impulsades pel continu impuls de la demanda de la piscina residencial i fusions i adquisicions que van contribuir pues, al voltant de l'11%.
Aquí li interessarà molt és a Ferran. Ferran, em deia l'altre dia, estic pensant en fer-me una piscina perquè ja no sé què fer. No sé on invertir tot el pastizal que estic guanyant i crec que una piscina...
O a la meva casa que... veig que hi ha molt de jardí i cabria una piscina.
T'imagines
també?
a Ferran amb una colxoneta...
Sí, no, jo m'imagino a Ferran dient-nos, vinga, va, que us convido una barba i a la meva piscina.
Ai,
vinga,
sí.
Ferran, que
ai,
jo em porto molt bé amb tu. Va, porfa.
Vinga, Amèrica del Nord va ser l'àrea geogràfica que més va créixer seguida de la resta d'Europa, als Estats Units, i ha molt recorregut per a les piscines.
Sí, totalment. Tu has vist aquell programa que hi ha sobre piscina que es diu Pool Kings?
Això on ho
Pool
fan.
Kings.
On ho fan, això?
Són brutals, les piscines que fan. Són com d'hotel. El que sempre penso per això, aquest programa és molt xulo, no me'n recordo si és el Divinity o un d'aquests.
Ah, és però un canal d'aquests de...
Sí, sí.
On lo d'empenyes a lo bestia.
Sí. Sí, sí, potser és el mateix canal d'aquell que hi ha els quartos trasteros,
sí,
no? Pues és semblant.
Aquest el veu molt a regar.
Ara, jo amb el tema de la piscina, Rafa, sempre penso, ostres, la quantitat d'aigua que gasten, no sé si és molt ecològic.
Ja, sí, totalment. Des del punt de vista mediambiental, no sé jo, això de les piscines tan grans per a una sola família o per un sol paio, com el cas del Ferran,
sí.
I parlant d'altres empreses, Colonial va obtenir durant el 2021 uns ingressos de 314 milions d'euros, un 2% per sobre del 2020.
I un benefici net de 474 milions. Aquests resultats suposen una volta al creixement després d'un any anterior en què aquest resultat havia estat nul, com ha explicat el seu conseller delegat, Pere Vinyoles. Les raons del creixement se centren en diversos punts. Un d'ells és que la immobiliària ha aconseguit la segona xifra comercial més gran de tota la seva història a més de 170.000 metres quadrats de nous contractes signats l'any.
Molt bé. I finalitzem amb una sentència a favor de les dones que treballen a la llar.
Sí, és una molt bona notícia, Rafa, perquè aquestes dones, a partir d'ara, si estan donades d'alta de la Seguretat Social, tindran dret a cobrar l'atur. Així ho ha especificat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I tot ha estat per una empleada domèstica de Vigo, amb la seva ocupadora, les que han portat aquesta situació davant Europa amb el seu advocat. I Europa han vist que hi havia una clara discriminació respecte a aquest col·lectiu i ha decidit dictaminar que Espanya està obligada a donar-los l'atur en cas que el necessitin, esclar. Recordem que tot l'estat espanyol es calcula que 378.000 empleades estan donades d'alta de la Seguretat Social i d'aquestes el 95% són dones.
Doncs ho celebrem.
Sí, molt bona notícia per les persones que treballen a la llar.
Doncs fins aquí les notícies d'avui 1 de març, en què ens quedem parlant de la feina i de les dones, perquè farem un avanç del proper dia 8, que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, no? De la Dona Treballadora.
Sí.
Amb la nostra convidada avui, d'aquí res, uns segons, una falqueta dels nostres gentils patrocinadors i comencem.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I avui, com us deia, ens avancem una mica al Dia Internacional de la Dona, que és el proper 8 de març, per parlar del talent femení, sobretot en el món laboral, Rosario.
Sí, sí, hoy vamos a hablar de Get Her Talent, que es una empresa que apuesta por la gestión del talento de la mujer y la innovación social. Para ello cuentan con una plataforma digital que permite conectar mujeres profesionales de alta cualificación con empresas. Conscientes de que volver al mercado laboral es muy complicado, sobre todo después, por ejemplo, pues de pedir una excedencia para cuidar a los hijos o a personas mayores o enfermas, y de que el talento femenino se valora muy poco, esta empresa acompaña a las mujeres que tienen mucho que ofrecer desde el punto de vista laboral a la sociedad.
María Rivas es fundadora de Get Her Talent y la podemos saludar ya a través de la vía telefónica. María, buena vesprada, buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Nosotros encantados también de dedicarte unos minutos aquí en nuestra sección Economía en Valores. María, ¿cómo surgió la idea de fundar esto, justamente, Get Her Talent?
Pues realmente Get Her Talent salió de una iniciativa ya casi personal, porque a lo largo de mi trayectoria profesional me encontraba que la mayoría de las mujeres que salían del mercado laboral pues eran mujeres cualificadas y se producía justamente en unos años donde la maternidad pues había llegado a su vida. Y algunas renunciaban a su carrera profesional y otras comenzaban a trabajar en el mundo de freelance para no perder el estar en el mercado laboral y poderse desenganchar, ¿no? La verdad es que en este entorno es muy complicado porque, lógicamente, si estás como freelance y te tienes que buscar tus proyectos, es complicado si no tienes una red importante, con todo lo que tienes que pagar de autónomos, cómo está realmente la fiscalidad para profesionales independientes. Llegaba un punto en el que muchas decían es que casi no compensa ponerte por tu cuenta para no perder el barco de la empleabilidad, ¿no? Claro. Durante unos años. La verdad es que cuando vas negociando distintos tipos de contratos o de proyectos, te vas dando cuenta que el que está siempre al otro lado de la mesa, por regla general, suelen ser estupendos profesionales, pero hombres, y las mujeres están muy poco representadas en esos puestos de tomas de decisiones, dices, aquí está pasando algo, ¿no? Creo que es el momento, y así lo entendimos, de cambiar esta situación. Y si no lo hacemos nosotros, desde la sociedad, entiendo que es muy complicado que haya una apuesta por parte de las administraciones públicas, por parte de las empresas como tal. Es decir, al final aquí o todos arrimamos un poco y navegamos en la misma dirección o es muy complicado que salgan las cosas, el impulsar nuevos proyectos con un impacto social real que produzcan al final un beneficio en la sociedad y que realmente, devuelva todo ese talento femenino al mercado laboral que se vuelve invisible, ¿no?
Uh-huh. María, ¿cómo ayudáis a esas mujeres candidatas que quieren reincorporarse al mercado laboral?
Pues lo hacemos desde distintas perspectivas. Realmente, en primer lugar, cuando iniciamos, pensábamos que iba a ser algo tan sencillo como, testar una serie de habilidades, ¿no?, competenciales, habilidades, lo que denominan las soft skills, ¿no?, habilidades blandas, para poder hacer un perfil en cuanto a fortalezas y poder buscar proyectos que se adecuaran a esos perfiles cualificados. Uh-huh. En este proceso de búsqueda te vas dando cuenta que no simplemente necesitan un trabajo, que también, sino que necesitan volver a fomentar y a creer y a facilitar esa autoestima que se ha visto mermada debido a la cantidad de noes que han ido recibiendo y que no saben cómo salir de ese círculo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cuando se produce un paréntesis, realmente siendo mujer o siendo hombre, lo que pasa es que mayoritariamente lo estamos viendo en el género femenino, pues realmente yo creo que no es que una persona no quiere reengancharse al mercado laboral, es que no sabe cómo hacerlo. Llega un momento en que se vuelven invisibles y que si tú tienes X años sin justificar en un currículum, ya quedas excluido de los procesos de selección. Entonces es muy complicado retornar el talento al mercado laboral. La única manera de hacerlo es irlo probando por proyectos y que terminan en una tasa de éxito de un 90% terminan en una contratación. Uh-huh. Es la única manera de poderlo hacer. Pero verdaderamente cuando empiezas con este proceso, piensas que va a ser algo sencillo de abordar, porque al final es, bueno, pues la búsqueda de empleo, ¿no? Acompañar a una persona en la búsqueda de empleo, sí. Y te vas dando cuenta que hay unas ramificaciones psicológicas importantes, ¿no? Y se crean un nexo de unión en el que necesitan una ayuda, una mentorización, un acompañamiento. Uh-huh. Y algunas veces incluso te piden ayuda, bueno, pues para poder resetear, que es en el menor de los casos, pero ciertas habilidades que les ayuden a impulsar sus carreras profesionales.
María, tenemos que despedirte ya. Te tengo que decir, para que conste en acta, que teníamos más preguntas preparadas, pero yo diría que has contestado prácticamente todo lo que teníamos preparado preguntarte, porque te has ido avanzando un poco a, sí, nuestra entrevista. Por lo tanto, ha sido muy interesante y te agradecemos, pero nuestro tiempo es limitado y tenemos que despedirte ya. Así que enhorabuena por esta labor, que creo que es muy importante
y
necesaria. Y mucho ánimo con todo lo que lleváis adelante. María Rivas es fundadora de Headhunter Talent. Gracias por participar en nuestro programa de hoy. Muchos éxitos ayudando a tantas y tantas mujeres a reincorporarse al mercado laboral. María, un saludo.
Un saludo.
Adiós. Rosario, gracias también a tú. No marchis.
Y sí, ahora dimarts que ve, que ara és el dia de la dona, ¿eh?
Pero espera, no marchis. Tiren la falqueta y rápidamente.
Ah, no marxo.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, ¿en qué está?
¿Sou un mes d'hivern o teniu ganes del bon temps?
Caída parròquia.
Amb el 18%, m'agrada l'hivern... I amb el 71% soc del caloret.
Jo soc de l'hivern. Tu?
De l'estiu, de sempre.
Tu, Rosario?
De la primavera.
De la primavera.
O la tardor.
Doncs ja sabeu, ja ens coneixeu una mica més. A punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip en plena pujada setmanal portant endavant aquest capítol 116 de Camins amb una persona que, com Sergi Nodés, cada dia juga millor el partit de Camins, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona que marca el ritme de la vida en hores inventades. Tots som, María José Mendoza i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. Un butlletí en res. Salutacions per la gent que ens escolta a les 6 del matí. Quins ànims. Vosaltres, demà ho tornarem a fer. Farem camins.
Farem camins. Seguint-nos a les xarxes socials.
Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.